Qui no coneix el Massagran, Lot el Bruixot, Mortadelo i Filemón, Zipizape, superherois com Spider-Man, Batman, Superman... Tots ells són personatges de còmic que han aconseguit formar part de l'imaginari col·lectiu. De fet, la gran majoria d'ells han fet el salt a la gran pantalla. Sobre el món del cinema, del còmic concretament, girarà avui l'heroi local d'aquest dimecres que, com cada dia, ens acosta l'Àxel Camarasa.
El nostre protagonista d'avui es defineix com autor de còmics que a vegades exerceix de dibuixant, a vegades d'autor i d'altres vegades doncs no fa res. És el Rubén del Rincón, de qui ens en dona més detalls el nostre company d'Olesa Ràdio, Eduard Sant Martí.
Nascut a Olesa de Montserrat el 30 de maig de 1978, Rubén del Rincón va estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis aquí a Olesa de Montserrat per posteriorment fer el salt a l'Escola Jossó. Va créixer entre les pàgines de la revista Kiss Comics, on als anys 90 desenvolupava sèries, després recopilades en àlbums, com Naso Vius o Messalina. Va dibuixar La sortida de la classe amb guió d'Herman Migoya i es va donar a conèixer definitivament en el mercat internacional de la mà del guionista francès Jean-David Mougon, amb qui avui en dia treballa en la sèrie d'àlbums dels Tres Mosqueters sobre l'obra de Dumas. Altres títols que porten la seva firma són RGH, Robot Giant Hazaro, juntament amb el seu germà Carlos del Rincón, també l'antologia d'històries curtes Per al rastre o Entre teles, la novel·la gràfica en què del Rincón ens descobreix part de la seva infància i adolescència a Olesa de Montserrat.
Els estudis d'Olesa Ràdio ens acompanya avui el Rubén del Rincón. Rubén, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Bé? Tot bé en la presentació que t'hem fet?
Sí, bueno, hi havia una mica un delay, allò de que treballo ara mateix en els Tres Mosqueteros queda una mica desfasat, però bueno, això, diguem que és una feina ja acabada, però tota la resta perfecta.
Podem dir que durant l'any 2012 has treballat bastant i hem vist la llum a alguns projectes importants. Comencem parlant del còmic Entre teles.
Perfecte, sí, sí, sí.
Un relat basat en fets reals.
Doncs sí, és un relat que està basat en, bueno, en unes vivències que va tenir el meu pare i que el meu germà i jo ens vam assabentar quan companys del meu pare, del treball on treballava sempre, ens van començar a explicar, bueno, aventuretes de joventut i vam veure que aquí hi havia un filó, no? Hi havia una història molt xula per explicar.
Què explica?
Doncs bàsicament és una història que es centra a l'any 82, que hi va haver una crisi molt forta, i bueno, una sèrie de treballadors es van quedar sense feina, com ara passa molta gent, i a més tampoc no en trobaven. Van tancar la fàbrica on treballaven tots, i per la situació que vivien en aquells anys, doncs tampoc no hi havia massa oferta de treball, i van decidir de comprar, ser ells els que compraven la fàbrica que els havia fotut fora i que havia tancat. I una mica la gràcia de l'assumpte és que no tenien ni un duro per fer-ho. Llavors, els tejemanejes que fan servir ells al llarg de la història, entre teles, és una mica la gràcia, no? El que no es pot explicar perquè és la part divertida i a més, com que és real, és quasi didàctica. No sé si avui en dia es podria posar en pràctica algunes dels subterfugis que fan servir ells, perquè era una altra època, no? Però, bueno, és una mica optimista, diguem.
Aquest és el teu primer còmic realista. Sí,
sí
o no?
Sí, diguem que de temàtica realista és el primer que faig, perquè normalment sempre em movia entre gèneres. Així que aquest és la primera vegada que la història es basa en la realitat i, bueno, no, hi ha ni ciència-ficció, ni espases, ni aventures, ni res que no sigui quotidià.
Perquè abans quins gèneres havies tocat?
Bueno, jo vaig començar amb el còmic eròtic.
Ah, sí?
Llavors, clar, amb això ja quedes una mica marcat, també.
Sí.
Vam començar a fer còmics eròtics i després, quan vaig fer el salt a França, doncs eren còmics d'aventures, però ells els cataloguen una mica com ja d'heroic fantasy, no? Com seria una mica espada i brujeria. altres que són ciència-ficció pura i dura, que són més de naus espacials i tot això. Jo em vaig encarregar d'aquests heroic fantasy. I després vam fer Los Tres Mosqueteros, que és el gènere de capa i espada per excel·lència, i quan vaig fer l'antologia per al Rastro van ser també, hi havia històries de ciència-ficció, algunes d'aventures i, bueno, tot això, no?
Entretelars ha significat allò un punt inflexiu en la teva carrera, no? Un salt qualitatiu, hem llegit.
Jo per mi no ho sabria veure així, però no? Veu que per la crítica suposo que sí. Jo, és que clar, a mi jo he vist la meva vida molt des de dins de com jo la veig. Llavors aquest còmic el vaig fer una mica per amor a l'arte, perquè l'havia de fer, em sortia una mica de dins. I també va arribar a la idea de fer-ho en un moment en què no tenia treball ni, i estava en un moment professional en què la cosa estava molt difícil, i el vaig fer per, ja us dic, per amor a l'art. I una mica per mantenir també la mà, perquè és una cosa que si deixes de dibuixar perds una mica el nord i es refredes i tot això.
Per tenir-la entrenada, eh?
Sí, era una mica com un entrenament i ja et dic, jo el vaig fer per no parar.
De fet, he llegit que amb Entreteles vas decidir abandonar-lo quan portaves 15-20 pàgines.
Sí, exactament, perquè veieu que tot va una mica molt lligat a la realitat que vivia, no? Perquè havia provat vaig començar a fer-lo per amor a l'art, com us deia, però també, òbviament, vaig intentar d'arribar a editors francesos que coneixia, belgues, americans, inclús espanyols, i, bueno, encara que agradava molt, no hi havia cap que s'encarregués de la producció i que veiés clarament que podia tirar endavant. Llavors, com que tenia previst un viatge, anàvem a Nova Zelanda un mes, doncs lògicament pensava, bueno, això es pararà aquí perquè quan torni necessitaré treballar com sigui. Llavors ja no contemplava continuar perquè ja no podia, aquest temps que fa falta per treballar a l'obra, no el podia dedicar, l'havia de dedicar per trobar treball i per subsistir. Però bueno, ja estant allà a Nova Zelanda va arribar una notícia que diguem que no vull desvelar-la perquè té a veure amb la gràcia d'Entreteles una mica, que és una història que es fa circular, no? I que es tanca amb el mateix procés de fer la història. Quan estava dibuixant, bueno, hi ha un personatge que és la fàbrica que té molt a veure en que aquesta història s'hagi pogut acabar. I, bueno, és una mica, si ho explico seria com fer spoiler, no?, de la història.
Clar, no,
si voleu, si voleu,
l'Axel riu perquè la bueno. Sap, jo no la sé, jo ara m'estic quedant igual, m'estic imaginant qualsevol cosa, però bueno.
Bueno, jo si voleu us l'explico,
Va, explica-la,
no.
Explica-la.
Doncs bé, la història és que estan jo allà i donant el còmic per perdut, perquè no podia continuar i havia de subsistir com pogués.
Sí.
Va arribar una història que és que el meu pare, amb la fàbrica amb la que treballàvem, es deia La Fou, i va anar molt bé després de que els currantes es fessin amb ella, ho van aconseguir, durant molts anys va anar bé, però ara estava a punt de tancar i es veu que va absorbir-la una fàbrica més gran.
Uh-huh.
I gràcies a això, doncs, tots els treballadors tenien unes accions i quan finalment es va fer la venda, que era quan estàvem a Nova Zelanda, diguem que cada fill de la meva família doncs va rebre una petita compensació gràcies a les accions que van recuperar de la fàbrica una vegada que es va vendre, i amb aquests diners vaig poder acabar el llibre. Vaig tenir 3 mesos per subsistir, 3 mesos, i acabar el llibre. I és una mica com, jo ho veig una mica com que la fàbrica, el mateix personatge de la fàbrica, que és un personatge que el que fa que es coneixin tots els treballadors, és com si aparegués al final i m'ajudés a fer una història que no es podia acabar. Bé, és que havia començat només amb 20 pàgines de 100, just acabava de començar.
Explica'ns, ara que ens explicaves la història, per exemple, de com va anar el procés de l'Entreteles, com és el procés creatiu per fer un còmic? Com t'inspires? Com treballes? Si segueixes uns horaris marcats?
Doncs normalment el procés sempre comença, si és una base autoral, que fas una idea teva, amb una idea. Has de tenir una idea i dedicar-li temps mentre que fas altres coses perquè això porta el seu temps a madurar una mica com la vols enfocar o què necessites, què posaràs, què trauràs. I una mica, quan ja tens això una mica ja organitzat, et fas una mica un plantejament del temps que et durarà dibuixar-la, quants capítols seran, quantes pàgines, i a partir d'aquí doncs ja pots començar a treballar de valent pàgina a pàgina. I hi ha una altra manera, que és treballar amb guionista, amb altres persones, o que t'ajuden, clar, llavors tens una part del treball feta i tu només quan t'arriba el guió doncs llegeixes i interpretes en forma de dibuix això que llegies.
Això és habitual?
Sí, treballar amb guionista vols dir?
Sí.
Sí, sí, de fet, amb la indústria de còmic franc belga, que és, és la indústria més potent que hi ha després de la japonesa, suposo, es treballen normalment amb guionista, amb equips de tres, guionista, dibuixant i colorista. I de vegades hi ha algun autor que assumeix les tres tasques, o que assumeix la de dibuix i color, o guió i dibuix, és una mica... Pots fer-ho com vulguis tu, però la manera oficial una mica, on els editors es troben còmodes, és deixant una mica la responsabilitat del guió en un professional del guió, la responsabilitat del dibuix en un professional del dibuix i la responsabilitat del color en un professional del color.
Tu vas treballar, no sé si és, en aquest cas se'l pot considerar guionista, si més no és escriptor, amb l'Arturo Pérez Reverte.
Sí, de fet aquest és l'últim còmic que he fet jo. Sí, sí, és el més recent.
En què va consistir la col·laboració?
Doncs l'Arturo tenia un petit relat que es diu La sombra de l'àguila, que ell no ho considera ni tan sols una novel·la. Ell diu que és un relat molt curtet i que es veu que ho va escriure mentre que estava de corresponsal entre una guerra i una altra. No en recordo en quines eren, però per passar el temps va fer el relat aquest. Jo ja fa anys que el vaig llegir en un llibret petit que va sortir editat i em va fer moltíssima gràcia perquè és una història sobre la guerra, molt, molt, molt dura i molt crua, però amb molt, molt humor negre. Penso que si té gràcia aquesta història és perquè té molt humor negre. Suposo que té a veure amb el punt de que ell ha estat en conflictes i és una mica com un mecanisme d'emergència d'aquells per aguantar tanta desgràcia, no? I quan, amb els anys vaig fer coneixença amb l'Arturo i li vaig proposar de fer això, de fer aquest relat. I com que, bueno... Vam començar a conèixer-nos i ja coneixia el meu treball. El tio em deia que li agradava molt com treballava i deia que era fan. Dius, hòstia, això ja és molt que em diguin això. Era l'inrevés, però bueno, ell és així de salao, no? I em va fer confiança perquè sigués jo qui feia l'adaptació. Com que havia vist també que jo m'encarregava de fer llibres i jo mateix feia el guió, li vaig explicar que en el cas de Los Tres Mosqueteros, que vaig treballar amb el Jean-David Morvan, jo també m'encarregava d'algunes parts... del guió també, bueno, més del guió de l'adaptació, i ella es va fiar de mi i bueno, vaig poder fer el llibre totalment al meu gust, l'adaptació del llibre al meu gust. I el seu, clar, perquè ella anava supervisant tot el procés i va estar molt bé, va ser una experiència molt xula.
Tu treballes sovint per França també.
Sí, sí, sí.
Hi ha molta diferència a nivell de cultura del còmic entre Catalunya, per exemple. Aquí tenim un bon nivell cultural, és a dir, sabem valorar el còmic, som consumidors de còmics?
Comparats amb França, no.
Comparats amb França, no, eh?
No. No, perquè aquí ara sembla que es comença una mica... comences a veure que hi ha un públic que... És que és molt difícil d'explicar. Allà no hi ha edat ni hi ha gènere. De fet, potser el que sí que hi ha és certs còmics, van de cine, que en diuen ells, que són més madurs o més juvenils, però ja tothom, tot el món llegeix. I és habitual de que quan estàs allà a un festival d'aquells que preparen ells, doncs tu veus a l'avi que està comprant uns llibres al seu net i ell mateix està comprant uns llibres per ell mateix o uns per la dona. Llavors tu veus que és molt habitual. És com aquí, potser, no sé com dir... com les pel·lícules, no? Que tothom veu cinema. Doncs allà tothom llegeix bandes de cine, d'una manera o d'una altra. I aquí encara és una mica un gueto, no? La gent que llegeix. Ara es comença a obrir una mica més l'espectre de lectors gràcies a la novel·la gràfica i jo crec que es nota bastant. Amb l'Entreteles ho vaig notar jo, que el públic que va començar a interessar-se per Entreteles era un perfil molt diferent de l'actor del que jo tenia fins ara amb el còmic de gènere. Sobretot vaig trobar que hi havia moltes dones adultes, i avui dia que ja no són adolescents, que els agrada molt el manga, vull dir que ja del gènere femení, normalment quan trobes lectores són lectores de manga, són molt jovenetes. Jo vaig començar a veure que hi ha lectores adultes d'entre 30 i 60 anys que jo mai no m'havia trobat com a públic i que fa molta alegria de trobar aquest tipus de públic que el trobaves a faltar, no? I ara, gràcies a aquest tipus de relat, penso que ja canvia una mica. Però ens queda molt per arribar a ser com ells.
Rubén, abans d'acomiadar-te, projectes de futur?
Doncs de moment, ara fa poc que van guanyar amb un altre escriptor que és amic meu, que es diu Javier Cosnava, van guanyar un premi, el Premi Ciutat de Palma, i clar, el premi consisteix en que ens paguen la producció de del projecte que havíem presentat. Llavors aquest és el proper projecte en el que ens ficarem de cap. Es diu Les Dames de la Peste i és una història de tres amigues que van per tot Europa des del 1934, que va ser la Revolució Asturiana, fins al maig del 68.
Interessant. Rubén del Rincón, moltíssimes gràcies avui per ser el nostre heroi local. Molta sort, eh? Mentre gràcies anàvem fent l'entrevista, ens anàvem passant aquí diferents vinyetes, diferents coses que has dibuixat i realment ho fas molt bé, eh?
Bueno, moltes gràcies, eh?
Gràcies per tot i molta sort.
Molt bé, fins aviat.
La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.